Tot em sembla si estic amb tu.
Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. També som a Facebook, Twitter i Instagram. Ens trobaràs a @revolució4. Revolució 4.0 aquesta temporada. Dos dies, dissabtes i diumenges, de 10 a 11 de la nit i sempre a la web.
Tens dubtes sobre com pots reactivar el teu negoci? La Cambra de Barcelona et vol ajudar amb assessorament i projectes adaptats a les teves necessitats. Consulta la nostra pàgina web www.cambrabcn.org o bé truca al 902 448 448 i t'ajudarem. La Cambra, sempre al servei de les empreses i autònoms. I ara més que mai, fem-vos costat.
Educació digital amb Núria Mora.
La guerra continua a Ucraïna. Des de fa 3 mesos, milions de persones han fugit de casa seva en un èxode terrible. Milers d'aquests refugiats han arribat a Catalunya. Avui volem fixar-nos en un col·lectiu entre tota aquesta gent acollida a Catalunya on, com a mínim, no ha de patir les atrocitats del conflicte armat. Em refereixo al grup de nois i noies, els nens i nenes que han de continuar la seva formació escolar que la guerra va interrompre. Si volem que tinguin un futur, l'escola sempre serà un lloc infinitament millor que una guerra. I aquesta és la cançó ucraïnesa guanyadora d'Eurovisió. Núria Mora, què tal? Secretària de Transformació Educativa. Bona nit, què tal?
Bona nit, molt bé.
Quants alumnes? És bona notícia, no? Quants alumnes ucraïnesos hi ha als centres catalans ja?
A dia d'avui n'hi ha uns 5.200.
Bona notícia. 5.200.
Bona notícia. Catalunya és terra d'acollida, és terra acollidora i una vegada més s'ha demostrat i s'ha estat fent des dels centres educatius.
De quines edats n'hi ha més, de primària o de l'ESO, i com s'ha triat les escoles que els han acollit?
On n'hi ha més és a infantil i primària. Aquí estem al voltant dels 3.000 i algo. Secundària menys, batxillerat molt poquets, 22, 25 em sembla que estàvem ahir, i de cicles formatius 3. Això es deu sobretot a que a la situació en què han anat arribant encara fan molta escolaritat online. Els centres d'Ucraïna que s'han mantingut o que han pogut mantenir connectivitat o el govern d'Ucraïna ho ha pogut facilitar, a secundària continuen fent formació online.
Val. Tots els germans m'imagino que van al mateix centre.
Tots els germans junts, sí.
I com es gestiona, no? La paperassa, molts van haver de fugir en minuts de casa seva sense ni poder agafar la documentació, no? Com ho resoleu? Hi ha un protocol establert per ajudar als centres també, no?, a fer aquesta bona acollida tan important, no?
Mira, nosaltres, Catalunya és terra d'acollida, i què ha passat? On ja hi havia comunitats d'ucranians, ha fet un efecte crida i ara n'hi ha més. Òbviament han anat on tenien família, on coneixien algú. Per tant, el que hem fet és veure aquells centres educatius com podien absorbir-ho. Alguns pujant ràtios, d'altres desdoblant grups. És a dir, hi ha hagut centres que hem hagut de veure si teníem espai, perquè el grup de segon, en lloc de tenir un grup o dos, ara en tinguem tres. El de segon, de tercer, del nivell que siguin, allà on no ha estat possible escolaritzar el municipi, el que hem fet ha estat posar línies d'autocar a municipis propers, sobretot en llocs on han arribat els hotels. Pensem que Creu Roja està fent una feinada a través de la Conselleria de Feminisme. S'està fent tota l'acollida d'aquestes persones amb el que suposa la condició de refugiats. Per tant, aquestes persones van al consulat, notifiquen la seva arribada i a partir d'aquí tenen targeta sanitària, tenen padró, tenen dret a l'escolaritat i comença el seu procés de vida a Catalunya.
I el problema del català, vull dir que no entenen la llengua, és un dels greus d'entrada. Com se soluciona, no? Tenim traductors, clar, perquè els nens han arribat aquí, estan a l'escola, però no saben parlar català. Llavors, com ho feu? A través de traductors? Com ho entenen?
Aquí hi ha dos serveis, diguéssim. Sí. Un és, en aquests centres on hi ha majoritàriament alumnat de rebuda ucraniana, s'han posat taules d'acollida per ajudar que aquest alumnat, el més aviat possible, conegui la llengua catalana, pugui incorporar-se en una escolaritat ordinària. extraordinària, perquè la situació de moltes famílies és que no saben si estan temporalment... Ells, tothom vol pensar que hi és temporalment,
clar,
és temporal, que podrà tornar a casa
que
seva.
Ha d'acabar aquesta guerra, sí.
Exacte, però com que no ho sabem, clar, el que preveiem és que aquests nens i nenes estan al sistema educatiu català i que puguin fer una escolaritat normalitzada. Per tant, posem el recurs d'aula d'acollida. Actualment s'han posat 88 aules d'acollida. A dia d'avui n'hem posat 88. Per tant, tenen un suport d'una persona que els dona aquest, aquest plus de començar a treballar només a partir d'aprendre la llengua. Pel que fa a les famílies, òbviament hi ha servei de traducció, de mediació, i un altre projecte molt important que s'està portant a terme, i aquest és més a nivell de ministeri, és identificar totes aquestes famílies ucranianes que eren mestres, que eren profes, que tenien alguna professió vinculada i que puguin fer suport als centres. Per tant, les famílies mateixes seran les que faran aquesta tasca d'acollida. Hem posat també integradors socials, persones que acompanyen en situacions de conflicte, etc. I, per tant, és una mica anar veient, anar mesurant què és el que estem fent i fer estudis de prospectiva per veure com començarem al setembre.
La veritat són els motius que vam sopar. La mentida, un got de plàstic a la mà. Jo et prometo que no crec en tot això. De veritat que jo no...
Per tant, es necessita aquest suport emocional molt important. Segur que tenen també molta tecnologia que els ajuda, no?, a estar connectats amb el seu país, i des de les escoles. Suposo que hi ha una relació amb les famílies i recursos, no? Recursos pels centres, no?, per aquests nens i nenes que també són... Alguns deuen ser diferents, no?
Acollida i suport emocional és clau i és vital. Es fa des del lloc on arribin, si són hotels, a través de Creu Roja, si són... els municipis estan fent una feinada ingent, per tant, acollida emocional. Des dels centres educatius, només el fet d'estar al centre educatiu ja és acollir emocionalment aquell nen o aquella nena que ve d'una situació de guerra, que surti de la vivència del conflicte i s'integri, ja fa tota aquesta acollida emocional. Pel que fa a recursos, aquests nens i aquestes nenes han arribat amb beques menjador, tothom, perquè no podem posar-nos a valorar i a qüestionar si a nivell de serveis socials han de tenir o no han de tenir. Tothom té beca, menjador, tothom té suport de material escolar, s'han repartit ordinadors, s'han repartit MIFIs perquè puguin tenir aquesta connectivitat, puguin treballar en els seus centres, clar, però molts d'ells puguin mantenir encara el vincle i el contacte amb les seves escoles anteriors. Clar. Perquè, òbviament, van
el contacte
marxar...
amb les escoles anteriors és molt important. Clar.
Tenen xarxa d'amics, tenen xarxa de profes que potser estan localitzats en un altre lloc,
per tant,
però que encara...
connectant, no? També els seus professors d'Ucraïna, no?
Sí.
Això també és interessant.
Moltes famílies que tenim són profes. Clar. Per tant, hi ha llocs, hi ha algun hotel on s'ha organitzat una mena de homeschooling a les tardes per poder mantenir el sistema ucranià. Per tant, tothom està fent mans i mànigues per adaptar-se a aquesta situació i donar la millor resposta, perquè no oblidem que venen d'una guerra.
Clar. Amb quina previsió treballeu? És a dir, contempleu que s'hi puguin estar anys? Jo crec que, no sé, clar, no sabem aquesta guerra quan durarà, què passarà i quan podran tornar a casa seva. Esperem que tornin ben aviat i que s'acabi aquesta atrocitat que vivim cada dia i que la veiem cada dia als mitjans de comunicació. Però contempleu que...
La nostra previsió és que l'alumnat es quedi al setembre, és a dir, que comencin el curs on estan. El que no tenim constat si pot haver-hi mobilitat o no, perquè pensem que que estan acollits en hotels. Hi ha municipis com Lloret, com Vilaseca, el Maresme, que estan acollits en hotels, que per tant aquesta acollida no podrà ser eterna. I llavors veure on se'ls dona habitatge en aquestes famílies, o on se'ls facilita l'habitatge, i per tant a partir d'aquí treballar l'escolarització. Nosaltres, com he dit, som un país d'acollida, el sistema educatiu és acollidor per excel·lència, sense cap tipus de discriminació, sense cap tipus de miratge. Aquestes famílies estan superintegrades a les comunitats. El professorat està fent una feinada per incloure-les.
Qui diu,
a més,
no? Qui diuen els docents, no? Com estan rebent també?
Els centres, on, òbviament, això genera pressió en el centre. Clar. Penseu que hi ha centres que tenen 250 alumnes i els hi han arribat 40 en algunes zones. Estem fent el doble del que fan habitualment de matrícula viva. Però no hi ha hagut cap centre on s'hagi qüestionat. Hem posat el recurs que hagi calgut, s'ha fet el suport que ha calgut, i tots els centres estan encantats de poder fer aquesta tasca, perquè són nens i nenes, no oblidem que són nens i nenes i que venen d'una situació de conflicte. Per tant, sabem que els estem donant el millor que els hi podem donar, que és un vincle emocional i és una situació de seguretat, com ho és l'escola de manera habitual.
Molt bé, doncs de més de 5.000 nens i nenes ucraïnesos que ja estan a Catalunya, volíem saber també l'educació, no? I com s'està treballant, com s'està planificant, i per tant és una bona notícia que puguin estar seguint aprenent, no? Que puguin seguir rebent educació. Gràcies avui per ser el Revolució i sobretot per aquesta comunitat educativa, no? Que està donant suport als nens i nenes i que han arribat a les nostres aules i que no sabem si es quedaran per molt de temps. Això ho sabrem en uns mesos. Moltes gràcies, Núria Mora.
Moltes gràcies, Chantal.